vist des de l'any passat, sembla estrany.
Des de l'any passat, sí senyor.
Escolta'm, això és l'Aigüera, amb aquest indicatiu entrem a la segona hora.
El més calent a l'Aigüera.
Sí, sí, a l'Aigüera. Però no us penséssiu pas, malgrat el més calent a l'Aigüera sigui el títol del programa, la cosa està ben pautada, ben ordenada i ben endreçada. A vegades en trobo gent que diu, esclar, com que sempre ho teniu el més calent a l'Aigüera. Diu, no, home, això és una dita popular, d'aquell que és una mica desgarbat i que encara tot està per fer, encara tot està per emetre, en el nostre cas.
És una dita que l'escolto per diversos emissors de ràdio, quan parlen més calent que l'Aigüera.
Es havia de fer això, es havia de fer allò, es havia de fer l'altre i el més calent a l'Aigüera.
Sí, això l'escolto moltes, algunes vegades.
Mira, la cultura popular en diu de molt bones. Són les 12, ara sí, amb les 12 tocades, què et sembla si féssim un avanç?
Un avanç informatiu, vinga, endavant, doncs.
La tramuntana fa acte de presència a la cavalcada dels Tres Reis de l'Orient, que no poden arribar per mar i han de fer-ho per terra. La llarga durada de la cercavila va fer que tots els nens i nenes poguessin acostar-s'hi i retratar-s'hi. La cavalcada es completava encara amb els tradicionals parlaments al balcó de l'Ajuntament i l'adoració al pessebre a l'interior de l'església. Sí, diuen, Paco, que la baixada a peu per l'Ave Maria va durar més de 2 hores.
2 hores, sí, esclar, saludant a tots els nens.
Clar, si els vols saludar a tots.
Pares i mares.
Ja hi som pel tros, i tothom porta un mòbil amb càmera, crac, foto aquí, foto allà, foto més enllà.
Bueno, és lògic.
Sí, i llavors això no es pot fer de pressa.
Sí, a poc a poc.
Per col·laborar amb els Reis, hi ha una altra notícia que diu el Club Natació Swim Faster ha organitzat un repte solidari per sumar-se a la campanya Cap Nen Sense Joguina, que promou des de fa una colla d'anys Creu Roja. A l'escala hi van participar-hi 24 nedadors que pagaven 5 euros i aportaven com a mínim una joguina. És a dir, arribaven a la piscina, pagaven la quota d'inscripció i deixaven una joguina.
Ah, molt bé, això, un detall molt maco, eh?
Aquestes joguines, a través de Creu Roja, es canalitzava cap a la comitiva reial perquè ningú quedés sense joguina.
Pues mira, això va ser una cosa fantàstica que no ho sabia pas.
I si ha estat festa, ho ha estat per tothom. Una notícia que feia dies feia referència al Benvingut Nadó. Benvingut Nadó és aquella festa que l'Ajuntament organitza cada any per a totes aquelles famílies que han tingut una criatura en l'any que deixem enrere. Això una. Però d'altra banda també està present en la gent més gran. Durant les festes de Nadal, l'escola recorda els més grans, com sol fer, amb repartir tortells entre les persones més grans del municipi, una manera de reconèixer la seva trajectòria. Què et sembla?
Això, mare, com cada any ho fan, i ho sembla molt bé per la gent gran, que per almenys a partir de 15 anys, o 90 anys, em penso.
A partir de 90.
A partir de 90 anys, tota gent gran reben un tortell, i és un detall molt maco.
Ja ho crec que sí. I posem una mica d'art, també, perquè des de fa 38 anys, les diades de Nadal s'organitza sempre una mostra d'artistes escalencs. A veure, què s'entén per escalencs? Tot aquell qui pinta, de forma amateur sobretot, i que resideix o treballa a l'escala, o té algun contacte, amistat, amic conegut o saludat a l'escala. Aquest any hi han participat 66 artistes. Són peces de diferents disciplines, tècniques i temàtiques. I la sala de l'Ajuntament, que fa un goig espectacular.
I fins quin dia es pot veure?
Fins ahir.
Fins ahir, llàstima.
Fins ahir, fins al dia de Reis. Ja. Sempre se sol estrenar pels vols de Sants Innocents i fins al dia de Reis. La inauguració compta sempre, no sempre, sempre, sempre no, però ja fa una colla d'anys que la inauguració es fa amb la col·laboració del Cor Índica. Aquests els temes principals de l'informatiu d'avui, que completarem encara amb l'agenda d'activitats, un resum esportiu d'aquells fets, d'aquelles notes esportives del cicle nadalenc, no pas les competicions regulars, que pràcticament totes han estat aturades. Recuperarà la regularitat el cap de setmana vinent, però avui tindrem a l'Ivan fent-nos un resum d'aquells actes que hi ha hagut aquests dies. I encara per arrodonir-ho tot, en Sergi Corral, que ens interpretarà el paper que ha fet aquesta tramuntaneta, si ha de tornar o no ha de tornar, si tornarà a ser reescalfada o si ara baixaran les temperatures com ha baixat algun dia d'aquests en què no bufava cap vent, i llavors la temperatura que hi ha baixava.
Baixava en picat a la nit, i de matinada fins a...
Fins que sortia el sol.
Sol, a 0 graus.
Fins que el sol ens ho tornava a escalfar una mica.
I a Vilcai i tot això, vam anar el divendres vam anar a Flaçà, sí. I de Flaçà a la Bisbal, i tot estava glaçat, eh?
Imagina't, hi havia una àrea aviat, a primera hora.
Sí, a les 9.
Val, encara el sol no havia tingut temps de desfer-ho, tot això.
Sí, vam anar a l'estació a buscar la targeta dorada.
Ei, bo, això és allò que amb aquesta targeta la gent jubilada pot fer i desfer...
I amb el 50% de descompte.
Ah, imagina't. Doncs bé, d'això, d'aquestes notícies us en parlarem en més detall al punt de la una, d'aquí a pràcticament poc menys d'una hora, l'informatiu històric de Ràdio L'Escala, perquè és un d'aquells programes que històricament, des dels inicis, ha sortit en primera passada sempre a la una.
A la una.
El punt de la una del migdia, de dilluns a divendres, dilluns a divendres de color negre, si és un dia festiu intersemanal, no hi ha l'informatiu.
Des de quan es fa, a la una?
No m'ho facis dir, no m'ho facis dir, però 30 anys ja et dic jo que sí.
Ja són anys, eh?
Ja són, ja són. Mira, jo t'asseguraria que em fa 24,
sí.
Com a mínim. Però abans d'això, que jo te puc certificar que és així, almenys 4 o 5 anys més, ja s'estava fent aquesta hora.
Vale, molt bé.
Llavors, hi ha historiadors del món local i de la radiofonia local, com ara tu, sí. Que podrien certificar-ho buscant les proves del delicte, per dir, mira, tal dia ja es feia la una.
Sí, sí, això puc buscar-ho.
Ara ho gratarem.
Sí, ho gratarem, sí. A casa, bueno, tinc tot.
Jo em dedico més a l'actualitat que no pas a la història. A certificar què ha passat avui o aquestes hores recents.
I quan va començar Ràdio L'Escala, a 8:15.
Del vespre.
Del vespre.
Uh-huh. Sí, sí. Quan es va passar de 8:15 a la una del migdia?
Això ja no ho sé.
Busquem-ho.
Ho buscarem. Ja m'ha deixat un deure.
Vinga, fins aquí aquest avanç informatiu. Continuem ara amb les seccions habituals d'Aigüera, que en la segona hora són una secció com és el concurs, un repàs a l'agenda d'activitats, tenim un parc a la ràdio, tenim un doctor productes i tenim un racó de cançons.
Mare de Déu.
972-77-1000. Ho sabíeu, que el telèfon de la ràdio és rodó com aquest? 972-77 i un 1000 al darrere.
Això des de que va començar la ràdio és així.
Déu-n'hi-do, com pot ser que es trobés un número tan i tan rodó?
Sí, sí, mira.
I disponible. 972-77-1000. Obrim sorteig nou, és el primer de l'any. Ens ha tocat o us va tocar alguna cosa del sorteig del nen? A mi, si voleu que us digui la veritat, particularment, no. Allò que es diu un zero patatero.
I per què? No vaig jugar?
Mira, no, doncs no tenia cap número.
Bueno, jo tenia un i em va trobar... Bueno, tornen els calés.
Mira.
I ara, com val el 10, 15 euros, encara tinc 5 euros per a mi, eh? Prendre cafès.
Guita. 5 euros en cafès, en un lloc normal i corrent, el cafè és el ron de l'euro, sí. Són 5 cafès.
5 cafès, sí, senyor.
Nosaltres el que fem a Ràdio L'Escala és regalar un dècim als nostres oients, dècim de loteria ordinària, diguem-ne, els sortejos sí. Ordinaris, els de dijous.
Dijous, sí, senyor.
Els de dijous. Aquest dijous en tindrem 10. 10 de gener, no 10 dècims.
I el sorteig el farem el dia 9.
I el sorteig el farem demà passat, dia 9.
Ah, això mateix.
És a dir, demà passat regalarem un dècim per al dijous.
Que el número és el 45.683. 4, 5, 6, 8, 3.
Mira, quan me'ls canten, tots semblen macos. Què t'he de dir jo?
Sí, sí, aquest és maco, mira.
Fa mig goig.
I saps però... de quin club és, de femení?
Ah, ep, no.
Madrid Club de Futbol Femení.
Bé, jo què t'he de dir? Doncs si és així, és així. Res a dir. Jo me'n guardo de posar-m'hi amb aquests barals. És el que ens han regalat, no?
Sí.
Doncs aquest regalarem nosaltres als nostres oients.
Esperem les trucades.
Si voleu ser sèrie, eh? També trucar per trucar. Trucar per trucar?
No ho recordo.
És tonteria. Trucar per trucar?
És tonteria.
Ara, si s'ha de trucar...
Que truquin.
Se truca. Doncs vinga, nosaltres hem avisat. I qui avisa no és traïdor. Qui avisa és avisador.
Ah, Per avisar, has d'avisar.
Exacte. Aquí,
sí. I no és traïdor.
No és traïdor, ets avisador. Mira, sí. Aquesta ens l'hem inventat ara. Aquesta ens l'hem inventat ara. No l'he pas vist escrit mai enlloc.
Però no hi ha lliga.
Exacte, qui avisa no és traïdor. Qui avisa és avisador. No et fot, si és clar, mira. Escolta'm, Paco, el que farem és donar pas a en Boris Weizmann, que des de fa 3 temporades ens està deixant unes càpsules divulgatives superinteressants a l'entorn del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Avui tenim una càpsula que gira a l'entorn de l'estudi de pesca recreativa, un estudi encarregat pel Parc Natural i que explica, a veure, els ets i uts o què hi ha, o bondats i no tan bondats de la pesca recreativa. Una pesca per entretenir el personal, si vos, sí, i que, si es fa amb una mica de cura, no té per què ser perjudicial. No té per què, o no hauria de ser perjudicial. Però, en tot cas, no ens hi emboliquem.
Escoltem-lo.
Sabíeu que al Parc Natural es fa un estudi
ràdio
de la pesca recreativa?
Ràdio L'Escala presenta el Parc a la ràdio.
La pesca recreativa és una activitat que, practicada de forma adequada, sol ser compatible amb la conservació d'espais naturals. El Parc Natural del Montgrí i Illes Medes i Baix Ter s'ha fet durant l'estiu del 2017 una actuació en la línia de la Carta Europea de Turisme Sostenible que ha consistit en apropar-se a les embarcacions que estaven pescant dins del parc per donar-les informació sobre el projecte de pesca recreativa responsable i per repartir el seu tríptic. S'aprofitava també per fer una enquesta als pescadors recreatius per tal de conèixer la seva percepció de l'estat del recurs pesquer i la seva problemàtica. Aquesta informació ens permetrà, al llarg del temps, saber com està evolucionant la població de peixos dins del parc. Aquesta informació aportada per als pescadors en format de ciència ciutadana pot complementar els estudis de seguiment que es fan, des de fa molts anys, a través de submarinistes biòlegs especialistes en peixos. Una dada interessant obtinguda a través d'aquestes enquestes és que molts pescadors desconeixien que estaven pescant dins de l'aigua del Parc Natural. Aprofitem, doncs, aquesta píndola per recordar que, des de l'any 2010, l'àrea marina del Parc Natural del Montgrí i Illes Medes i Baix Ter es va ampliar des de la punta del Molinet a l'Estartit fins a la punta Trencabraços de l'Escala i que inclou la Cala Montgó i, és clar, la Reserva Natural Parcial Marina de les Illes Medes. El projecte de pesca responsable tracta 3 temes bàsics. El primer és que recorda als pescadors que tenim algunes espècies de peixos vulnerables a la sobrepesca i que d'aquestes hauríem de capturar un únic individu per sortida. Les espècies vulnerables del nostre litoral són el corball, el dèntol, el nero i el tord verd, però també el sarg imperial, el llobarro, el besuc de la piga, el pagre i el tord negre. El segon tema que suggereix és la utilització de materials que siguin menys impactants per a la vida marina. Així proposa evitar el plom per la seva toxicitat, evitar els hams d'acer i les boies de plàstic que, quan es perden, perduren durant molts i molts anys al mar. I el tercer tema és que proposa evitar utilitzar esquers exòtics que puguin convertir-se en invasors. Us animeu a col·laborar en aquest estudi de ciència ciutadana per saber com està la població de peixos marins dins del Parc Natural?
Heu escoltat El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter per a Ràdio L'Escala.
Doncs gràcies, Boris. Això és ben interessant sempre, les càpsules del parc a la ràdio. Paco, què t'ha semblat?
Bé, fantàstic.
Fem una agenda. Repassem agenda o passem trucada?
Hi ha trucada?
Tenim trucada. Bon dia.
Bon dia.
Amb qui parlem?
Montserrat Colomeda.
La Montserrat Colomeda.
Doncs pues mira, Montserrat, tindràs el número 1.
Oi?
Primera trucada de l'any, Montserrat, què et sembla?
Ai, mira... M'ho havia pas pensat.
Mira,
però almenys em vinc trucat 6 o 7.
Doncs mira, ets la primera. La gent encara deu estar de ressaca d'aquesta cavalcada de Reis.
Ja, això mateix.
Els vas anar a esperar, els Reis?
No, jo no.
Els vas sentir?
Ja els vaig sentir.
Perquè fan una mica de
fresses.
Que sí?
Sí.
Primer els petards, després els tambors i tot plegat. I dius, ui, Déu-n'hi-do. I la mainada ja els hi posem impactes forts de ben petits, Montserrat,
vale.
En tot cas, que tinguis molt bon any.
Igualment, vosaltres.
Molt gràcies, bé, gràcies, eh? Gràcies. Adéu, adéu.
Adéu-siau, adéu. La Montserrat, que ha trucat al 972-77-1000, la línia és lliure per si voleu trucar-nos i us anirem sumant a aquest sorteig que fem cada setmana.
Cada setmana, sí, sí.
Gentilesa de l'Anxova Milionària, l'administració de Loteria de l'Escala.
Carrer Nixterra, número 9.
Vinga, doncs. Això per endavant i fem de seguida un repàs a l'agenda d'activitats culturals.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
Divendres vinent, divendres dia 11, 6 de la tarda, Navegant. Aquest és el títol d'una nova edició del Biblio Nadons a la biblioteca. Anirà a càrrec de Marina Gil. No cal inscripció prèvia. El mateix divendres, tan sols una hora després, a les 7, presentació del llibre Rafael Ramis, 1880-1939, catalanista, republicà, socialista i maçó. Un llibre original de Joan Armenguer, editat per Edicions Cal·lígraf. En la presentació hi haurà també una taula rodona amb el lema d'una mirada política des de l'època de Ramis fins a l'actualitat. Taula rodona en la qual hi participaran Rafael Bruguera, del PSC, i Albert Estar, d'Esquerra Republicana. Com a moderador hi actuarà l'autor del llibre, Joan Armenguer. Per presentacions de llibres no quedem, i és que l'endemà, dissabte, dia 12, a 8:15 del vespre, n'hi ha un altre a la llibreria Vitel·la. Presentació del llibre El Nus, la flor. Intervindran Enric Casasses i Jordi Carulla. I també afegim dins aquesta agenda l'audiovisual en 3D i la visita al criptopòrtic de la Domus al Museu d'Empúries, al Museu d'Arqueologia de Catalunya Empúries. Fins al 31 de maig es pot fer aquestes visites. Vicenç Assessoria us ha ofert l'agenda d'activitats culturals. Un quart d'una, d'aquí a 3:15 l'informatiu, entremig, concurs obert i diferents seccions que us hem anat comentant, però també música, com ara...
Una mica, no?
Una mica.
No, i força.
Bones dosis de música, allò una cosa arreglada, ni per tu ni per, ti, ni per mi, una cosa que estigui bé.
Sí, sí, i què escoltarem?
Escoltarem Quimi Portet. No sé si tu ets seguidor d'un programa que fan a la nit més tard del compte, perquè el programa es mereixeria anar una mica més aviat, que si no ens adormim... un programa que es diu Natura Sàvia. La Nuri Català, que és l'experta en programes, concursos i altres menesters de la televisió, n'és una fervent seguidora. A Natura Sàvia hi ha en Peyu, hi ha un científic, un biòleg, molt interessant, molt savi, hi ha dos galifardeus, podríem dir-ho així, que hi deixen anar els seus comentaris, que són l'Albert Pla i en Quimi Portet.
Aquest és un programa cultural i està molt bé.
Un programa cultural, divulgatiu,
però,
si vols.
Divulgatiu, però d'una manera que no et cansa.
No cansa, fa riure una mica, sí. I alguna cosa que altra hi aprens.
Sempre.
A vegades coses bones, a vegades coses dolentes també, perquè hi aprens de tot, si vols.
Sí, bueno, és variat.
Doncs abans de dedicar-se a aquestes feines, en Quimi Portet, doncs ha estat sobretot músic. Bon músic.
Bon músic, sí, sí.
Bon músic. Primer, amb l'Último de la Fila, després en solitari. Quimi Portet ha actuat a l'Escala. L'hem vist fa no massa anys, poder fa 8 o 10 anys, encara no, a la Mar d'en Manassa, dins el Festival Portal Blau. I en Quimi Portet, dels seus últims discos, sempre té aquella ironia tan fina que traspua tot el que fa. Té cançons com aquesta que diu «Tinc una bèstia dintre meu».
L'aixur me'n ve buscant amb teies, forques i garrots. Vaig al bosc i soc buscar, i a les viles soc vilar, però sóc sempre perillós. Tinc una bèstia dintre meu i jo la deixo anar a passeig, a cavall, en cotxe o a peu, prop del Pirineu, mirant de fer mal. Tinc una bèstia dintre meu que malda i lluita per sortir. Tinc una bèstia dintre meu i ho juro per Déu, no hi ha lleis per mi. Lladres i serenos, peus de porc, tristes serenates vora el foc. L'ànima em fa figa i vinc boig. Fugen les pubilles i jo a la plec faig el boc. Si hi ha un conflicte i vols guanyar, l'altre bàndol l'has de destruir. Noi, no siguis cagamiques, que has de ser menys pacifista, que no ho és ton enemic. Tinc una bèstia dintre meu, les venes plenes de verí. M'escriu les lletres i els acords, i és tan sols per això que sóc cantautor. Tinc una bèstia dintre meu que malda i lluita per sortir. Tinc una bèstia dintre meu i ho juro per Déu, no hi ha lleis per mi.
Aquesta és la bèstia que té en Quimi Portet a dintre seu. Què?
Bé, maca, aquesta cançó. Maca, maca.
Ho fot bé, aquest noi.
Sí.
De quina casa és?
Té una veu...
Tot
la
curiosa.
Sí, però no tan greu.
Escolta'm, Paco, hauríem de començar a encendre els fogons, perquè per aquí fora hi ha en Jordi Jaques esperant, que diu que avui ens parlarà de la tècnica de l'arrebossat.
Això és una cosa que és molt maca per escoltar i per aprendre, i a l'hora de cuinar.
Diu, la definició tècnica diu, l'arrebossat consisteix en cobrir l'aliment amb una coberta que el protegeix davant el fregit i li aporta una textura cruixent i daurada, de manera que queda cruixent en el seu exterior, però tendre i sucós a l'interior.
Això, mira, els calamars, la romana, tot el que és rebossat en pa i farina, ou, pa i farina, farina, ou i pa ratllat, tot aquest rebossat, escalopes, peixos, hi ha molta classe per a menjar tot el que sigui rebossat, inclús farinat sol, eh? Farinat sol, que la marge de l'Andalusa és farina sol, però ja és un rebossat.
Ja és un rebossat, ja li fa una mica de coberta, sí, en el calamar.
I tot el que és també aquells calamars a la romana, que són amb una pasta ni líquida ni espessa, una cosa... Una tècnica que ja ho explicarà en Jordi.
Allò, ni per tu ni per mi, una cosa arreglada. Ni líquida ni espessa. He entès aquest terme a mig.
Costa, eh?
Ja ho crec que costa. Bé, no l'escoltem pas de seguida, perquè abans encara se'ns hi han colat per aquí al mig els catarres, que diu que són perfectes.
Sí?
Si no ho som, ho intentem. Va, el tema es diu perfectes, els catarres.
Els catarres, vinga.
A terra, si sents que el cap se te'n va, deixa que t'acompanyi en el viatge cap a un racó de l'Àrtic o entre platges tropicals. El temps no borrarà les nostres passes. Serem l'exemple de tot el que no s'ha de fer. Serem perfectes sempre. cicatrius, les que ens ensenyen el que som. Mai ens rendirem al pas dels dies, d'aurores boreals i amors perduts en el record. Podem aprendre en més que de 1000 llibres. Serem l'exemple de tot el que no s'ha de fer. Serem els principis que m'has donat. Vull tornar a viure al teu costat. Serem l'exemple de tot el que no s'ha de fer. Serem perfectes sempre. Caminarem contracorrent. Serem llegendes.
Continguts en xarxa.
I tornem a ser una setmana més a l'espai del doctor Producte. Sortim a la carrer i pugem a l'escala fins a la consulta de Jordi Jaca, responsable de l'hotel gastronòmic El Molí de l'Escala. Jordi, gràcies per obrir-nos la porta una setmana més.
Faltaria més, un plaer.
Avui acudim a la consulta per parlar de la tècnica de rebossar. Una tècnica que consisteix en cobrir l'aliment amb una coberta que el protegeix davant del fregit i li aporta una textura cruixent i daurada. Amb aquesta tècnica, l'aliment cuinat queda cruixent en el seu exterior, però tendre i sucós al seu interior. La varietat dels possibles arrebossats és il·limitada, podríem pràcticament dir. L'arrebossat de farina, d'una banda, que es coneix com a forma més simple i coneguda, però també l'arrebossat amb bou o a la romana, o l'empanat o arrebossat amb pa ratllat. Serien tres varietats d'una tècnica que ens porta avui el senyor Jordi Jaques. Jordi, per què avui hem anat a parar a l'arrebossat?
Estem en aquesta línia de tècniques menys sanes, eh? Mm. Llavors, centrem-nos-hi i ja arribarà el moment que us faré fruites impregnades i cosetes d'aquestes.
Ens convindrà, això.
Sens dubte. De totes maneres, l'arrebossat que jo plantejo avui, està molt bé que parlem de les romanes, perquè li vull dedicar també un programa a la romana, però sobretot avui el que parlarem és dels típics arrebossats, pues, com faríem amb una escalopa, com faríem amb una croqueta, fins i tot amb un llagostí o una gamba. Com fer-los bé, com aportar-los sabors, com trobar variants dintre d'aquesta tècnica i que ens afagin uns resultats, pues, molt més adients i sobretot més divertits, eh? Perquè al final l'arrebossar, en aquí els seus orígens, trobaríem 50.000 variants i tothom podria dir la seva, al final no és res més, no? Que vull dir, agafar ou, farina i pa ratllat, arrebossant, pues, en aquest cas, la tècnica que necessitem. Com que un dia també destinarem un programa a les croquetes, uh-huh. Perquè les croquetes ens donen...
Se'l mereixen bé prou.
Se'l mereixen, tenim aquí... Llavors, uns dels passos importants que haurem de fer serà rebossar, sense cap mena de dubte.
Fem una mica d'història, perquè no fa pas només 4 dies que rebossem, o que a la nostra cuina o al nostre entorn s'arrebossa segons quin aliment.
Bé, és una mica el que et deia. Es podria dir que és una tècnica que va sorgir de forma natural. No hi ha cap esdeveniment que ens pugui indicar el seu inici. Però si en l'edat mitjana apareixen les primeres descripcions de menjars que es preparaven en l'utilització de la carn i el pa. Però no queda clar si es parlava de pa ratllat o bé pa acompanyat amb una miqueta amb la carn, no? Jo crec que probablement la primera, com bé deia abans, no? La primera elaboració, ja que rebusem més clarament, sens dubte és la milanesa, que ja pròpiament d'on prové el seu terme, ens podria marcar que ve de Milà. Aquí hi ha la polèmica que es creu que l'origen, que si és austríac, perquè els austríacs doncs, cap a meitat del segle XIV van invadir aquesta zona d'Itàlia, doncs bueno, van portar una mica aquestes tècniques de l'escalopa vienesa, no? Llavors ens queda una miqueta a mig camí. Hi ha un llibre de Carlo Cipriano, un cuiner, un chef italià, que ja parla de les xuletes a la milanesa. En aquest cas els acompanya molt acertadament amb pasta bullida, trufa blanca i parmesà.
Oh, coi, que dius, poca broma.
Quasi que guarda't l'escalopa per tu, no? Vull dir, però al final és una mica aquest punt divertit que té la història vinculada amb la cuina, perquè a saber d'on prové i a saber si hi havia un altre punt del món, doncs hi ha un...
En tot cas, aquestes pistes donem-les per certes, altra cosa és si es podrien comparar amb algunes altres. És difícil dir qui va ser el primer, però que tal any o tal
fet va succeir. Sí, hi ha unes dades molt clares i sobretot ho marca molt l'entorn. T'explicaré una cosa que em va passar a mi una vegada, quan vam anar al Japó fa molts anys amb els joves cuiners. Vam fer un curs de cuina japonesa i nosaltres, doncs, bueno, hem fet un curs de cuina japonesa i tal, i cuina japonesa nosaltres també identifiquem molt les tempures, quan en aquell moment tot ho vèiem sushis i tempures, no vèiem gaire res més, no? I el cuiner que ens estava impartint el curs diu, les tempures, però si les tempures provenen precisament de vosaltres, provenen de les romanes, no? Provenen de tots aquests punts. Llavors, una mica, a vegades no és tant l'origen, sinó és qui en fa més ús, o qui s'apropia més, o qui aprofita més aquells productes que té al seu voltant per donar-li una volteta més en aquestes tècniques. No és gaire res més que això. I és una mica la idea que porto avui, explicar-vos aquesta tècnica, com la portar molt ben, diguéssim, a la perfecció, vale? ser molt fidels a l'idea inicial, però com, a través dels productes pròpiament que tenim, com desenvolupar-ho una miqueta més.
Posem-s'hi, doncs, anem fins a la cuina. Avui parlem de la tècnica de rebossar. Què rebossarem?
Mira, avui el plat que farem, un aperitiu molt senzill i molt d'ara, farem unes gambes arrebossades amb romesco. Vale? Farem un pa de romesco i rebossarem aquestes gambes i ho acompanyarem amb una maionesa, un plat que ens donarà un aperitiu molt vàlid per Nadal, fins i tot quasi un primer plat, dintre dels plats per compartir. Però, sobretot aquí, vull incidir en dues coses. Vale? Primer de tot, els arrebossats, el fer-los bé, vale? El banyar-ho bé amb ou o amb clara d'ou, depèn si volem aportar-hi més o menys sabor, arrebossar-ho bé amb farina i llavors perdó, farina, el ou i llavors bé el pa ratllat, vale? Que quedin unes capes molt sòlides, vale? Que ens quedi que a l'hora de que ho fregim aconseguim que ens quedi cruixentet de fora i que el producte quedi en el seu punt de cocció correcte. Moltes vegades el que volem en el arrebossat, fixa't bé que les coses les podíem enfarinar i fregir-les, tal qual, no? Llavors, què volem? Doncs volem fer-li aquesta gabardina, no? Aquesta capa exterior que ens donarà un toc cruixent, vale? I imaginem-nos doncs, que aquests pans doncs, els aprofitem per donar-nos sabor. Al final, al final és l'aprofitament claríssimament d'un producte que se'ns ha assecat, que és el pa, el ratllem i a partir d'aquí tenim pa ratllat, no? I ens va molt bé per aquest arrebossat, però cada vegada estem utilitzant més pans amb sabors, que si tenim un pa de sèsam, que si tenim un pa d'oliva negra, doncs si aquest pa és el que acabem fent aquest arrebossat, ens està aportant un sabor, vale? Que això és molt interessant. I llavors tinguem clar també que en aquestes barreges pròpiament dels pans hi podem afegir sabors. Anem a entrar en matèria, que és aquí on el que us volia explicar. Doncs necessitem fer un pa de romesco. Si féssim un pa de coco, doncs ens hi aportaria aquest sabor a coco, vale? Seria una molt bona manera d'afegir-hi un sabor, però en aquest cas farem un pa de romesco. En aquest cas rebosarem unes gambes. però pensem que ens dona molt de joc, vale? Podem fer-ho amb un rap, podem fer-ho, per què no, amb un trosset de carn, fins i tot, i fins i tot podem fer una cosa molt divertida, que és podem coure un rap i amb aquest pa de romesco rebosar-lo a posteriori, sense fregir-lo, vale? Perquè també el sabor que ens aportarà és molt interessant. Bàsicament el que necessitarem seran 150 grams de pa ratllat, dos nyores, que els triturarem ben triturades, 10 grams d'alls liofilitzats. M'atreveixo a dir alls liofilitzats perquè cada vegada n'hi ha més. No és tan estrany trobar all secat. Uh-huh. I també m'atreveixo a ficar-vos ceba deshidratada. Cada vegada també en trobem més. Vull dir, no has d'anar tant a botigues especialitzades, sinó pròpiament a supermercats més a l'ús, ja cada vegada ho trobem més. I bàsicament aquesta barreja és la que tindrem, la triturarem ben triturada i serà aquest pa ratllat que després arrebossarem aquestes gambes. Si ens queda una miqueta pastós, doncs ficant-ho sobre el forn, ficant-ho sobre el microones, que ens acabi de secar, i llavors ja veureu que això ens queda, que ens fa com una crosteta, i ho tornem a triturar, doncs ens quedarà la mar de bé, la mar de sec. Quan fem servir el forn, hem acabat de calentar el que sigui i el forn l'hem parat i ens ha anat baixant ja a 80 graus. Si ho fiquem a dintre també ens acaba de secar, vale? Sempre és interessant. El que sí que és molt important és que aquestes barreges quedin perfectament ben tancades perquè absorbeixen molt l'humitat, sobretot l'all, la ceba i la nyora.
Vale? Pa ratllat, ja tenim el pa ratllat amb aquests sabors de les dues nyores, els 10 gramets d'all assecat i 20 gramets de ceba també seca, assecada.
Correcte, aquesta és la base. Llavors agafarem les gambes, traurem el cap, traurem la cua, ben peladetes, farina, ben arrebossat amb farina, ho banyem, bueno, perdó, i clavarem un pinxo, vale? que ens farà una manera molt pràctica des de la part de dalt fins a la part més estreta, serà una manera molt pràctica a l'hora de rebosar, a l'hora de fregir i a l'hora de menjar-lo, vale? Es quedarà una cosa bastant divertida i pràctica. I bàsicament això, ho arrebossarem amb farina, ho passarem per ou, vale? Mirem que ens agafi bé, que a vegades ens queden aquells grumets, aquelles peces, aquells trossets que no ens acaba d'agafar, doncs mirem que agafi bé. I ho passarem pel pa ratllat, vale? Ben passat. Que no ens ha acabat d'agafar bé, que funciona bastant bé, és fer-li dues capes. Llavors tornaríem a passar amb farina, tornaríem a passar amb ou, tornaríem a passar amb pa ratllat, i veureu que ens queda una capa ja molt més contundent. Ens ha sigut molt més fàcil d'agafar, perquè a vegades en la primera capa ens costa una miqueta. Un cop ho tenim, doncs un oli ben calent, ho submergim i ho fregim. I tindrem en aquest cas doncs aquests pinxos de gambes amb un pa de romesco. Per acompanyar-ho, una maionesa fins i tot amb un toquet d'all i amb un toquet de picada, ens irà la mar de bé. Però és una manera, entre un aperitiu, un plat per compartir...
Aquelles coses que fan de complement de qui sap quantes altres coses.
Correcte. Aquest mateix pa que ens ha quedat, val? Aquest mateix pa que ens ha quedat. Si agaféssim un rap, un trosset de rap, un dau de rap, el marquem a la planxa, vale? Uh-huh. El tenim cuit, i llavors en cru li tirem per sobre i el deixem ben embadurnat. Ho fiquem en un plat i una bona llàgrima de maionesa, veureu quina combinació la mar de bona. És una manera també diferent de menjar un arrebossat. És un arrebossat, en aquest cas, que no hem fregit, però que ens combina també la mar de bé.
Jordi, una pregunta d'aquelles fonamentals o absolutament de principiant. Amb la tècnica de l'arrebossat tot acaba a la fregidora. Que hi ha oli de quin tipus i a quina temperatura?
Oli d'oliva. Mira, l'oli d'oliva té moltes virtuts, i sobretot en el fregit. L'oli d'oliva sempre tenim la sensació que és molt car fregir amb oli d'oliva. No és veritat. Primer de tot, l'oli d'oliva, a diferència que l'oli de girassol, ens aguanta molt més la temperatura. Què vull dir? Doncs que si se'ns dispara de temperatura, perquè no estem controlant constantment la temperatura i ens passem a 180 graus, aquest oli no es crema, vale? Per tant ens dura més. Per altra banda, no barreja tant els sabors. Uh-huh. Val? Si hem fregit carn i peix, si tenim un recipient gran o una fregidora gran, que no estem per anar-la canviant, no es barregen tant els sabors. Aleshores, i llavors el resultat, el sabor que ens dona una fregida d'oli d'oliva i com ens queda, no ens queda tan fosquet tan ràpid, al final ens acaba durant molt més i ens acaba donant molt més resultat. El que veiem sempre és que aquest oli de girassol doncs ens és molt més barat, però clar, ens dona moltes menys fregides.
Clar, perquè llavors l'oli d'oliva quantes fregides aguanta?
És difícil de dir, perquè si en aquestes fregides hi estem fregint amb farina o amb pa ratllat, aquest oli es crema molt més ràpid. Si pura i durament hi estem fregint unes patates, es crema molt menys. Depèn del que hi fregim, la quantitat de residus que ens acabi aportant, que en això sí que és el que fa cremar bastant ràpid. Una molt bona cosa perquè ens perduri molt l'oli és colar-ho. Hem fregit, l'hem deixat refredar, l'hem deixat allà en un racó de la cuina, se'ns ha refredat i ens ha fet a sota pues, una miqueta de residus. Colem-ho, no costa res, perquè si tornem a aixecar la fregida...
Aquells residus es tornarien a aixecar, barrejar amb l'oli i ens afectaria
tot,
el que...
Tot es depèn. Nosaltres, per exemple, que la fregidora li fem anar bastanta canya, a l'estiu canviem, o sigui, filtrem l'oli cada dia i canviem l'oli cada 3 dies. A l'hivern poder ens dura més, fins i tot, 4 o 5 dies.
Doncs vinga, avui la tècnica de l'arrebossat. I tornarem perquè cosí germà de l'arrebossat que hem fet avui amb pa i amb tots els ingredients que hi barrejàvem és la romana, la tècnica de la romana.
Gran tècnica, molt divertida, i que fer uns bons calamars a la romana...
Va, jo la demano per d'aquí no gaire dies, per d'aquí no gaire setmanes.
A més, ara estan sortint calamars grans, ideals per fer la romana.
Va, doncs, a Jordi Jaques, de l'hotel gastronòmic El Molí de l'Escala. Fins aquí una nova edició de la consulta del doctor Productes. Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent, gràcies a vosaltres.
L'arrebossat, la tècnica que ens ha portat en Jaques avui a l'Aigüera. Paco.
Ho explica molt bé, eh?
Home, és un bon divulgador, també.
I tens temps d'apuntar-ho tot com que porta.
Sí, t'he vist tota l'estona molt atent.
Sense
parar de prendre notes.
Això sí, l'oli que no passi de 180 graus.
No, perquè llavors el fem malbé amb no res.
Sí, i pot durar més.
Pepet i Marieta, la cova.
Els ulls surten les millors cançons. Per sortir del punk no hi ha compte per la pura realitat. Surto de la cova perquè a mi me sobra ofici, però sense tu no hi ha bon ni benefici. Me calen les paraules que m'evoquen els teus ulls per arribar a la nostra vida sobre un full. Cal sortir de la cova per a veure què passa, què passa la vida i no fa res tombat a casa. No sé si eres tu o el que el meu cor repassa, però avui la vida em sap dolça con la melassa. D'aquell punt no és que cal tu i la resta es fum, vaig més que la llum, sol és vist la vida i punt, ben punk. Són les experiències que arribem a acumular, tu a la llar, jo com robe a la foguera, donen que parlar. Que lo que passa, passa, jo m'ha de passar. Disfruta de la vida, tu no deixes de somiar. Que lo que passa, passa, jo m'ha de passar. Disfruta de la vida. Pepet i jo, nostre reflex en la cançó, que vols? Som energia i serem pols, tu pots alçar ja el vol, collons. Abandonant la cova, pels meus propis peus, com Anna Kournikova, som feliç sense trofeus. Riem-me de la moda, bevem vi de bordeus, a mi em mouen els somnis, tu no abandones els teus. I sueña que sueña la virgen de la cueva, los pajarillos cantan, las nubes me amamantan, que sé que no, que caiga un colocón y rompa los cristales de mi corazón, que quien espera no se enterará. La suerte está en la calle repartiendo amor. Que lo que pasa, pasa, como ha de pasar.
Como ha de pasar.
Disfruta de la vida, tú no dejes de soñar.
Tú no dejes de soñar.
Que lo que pasa, pasa, como ha de pasar.
Como ha de pasar.
Disfruta de la vida.
¡Vámonos!
Surto de la cova que me cae el emoción.
chansons. Oui, oh, oui, oh. Oui, sautons de la barre, te me cala l'émotion. Oui, oh, oui, oh. À la vora de tus ulls, surten les millors cançons. Oui, oh, oui, oh. Que todo pasa como tiene que pasar. Oui, oh, que todo pasa como tiene que pasar. Oui, oh, que todo pasa como
Surto de la cova, que em calen emocions, que todo passa com ho tiene que passar.
Sí, senyor, tot passa i passarà.
Sí, 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 si fa no fa. Tres quarts d'una amb una franja ja final de l'Aigüera que serà eminentment musical. No ho sé, jo et veig encara capficat amb les notes dels arrebossats.
Sí, per què? Que vols saber?
No, el que t'ha preocupat o...
No, no, jo... Aquest rebosat, que mai l'havia sentit a Terromesco, aquest rebosat de rústic, que és molt bo, molt picantós.
Sí.
Això sí, molt picantós, bueno, suau. Bé, i depèn. Té que ser una cosa bona. O
sigui, depèn de la quantitat de cigaret que hi posis.
En rap, també.
Ha de ser brillant, tot això.
En rap, en tires de rap. Té que ser algo per fer un aperitiu, un primer plat.
Una cosa de mudar.
De festa, de festa major, o un dinar d'aquests de diumenge, que vols quedar bé, per fer com a aperitiu a l'hora de... com primer plat. I després ja ve l'entremès, com que aquí diu, i llavors ja ve la carn, el peix, com tu vulguis. I postres.
Sí.
La coca és d'ahir del...
Els tortells.
Els tortells dels Reis, ahir mateix.
Oh, i un tortell d'aquells amb aquella nata esponjosa.
Hi ha de nata, hi ha de crema.
Una mica més i deixo el queixal.
Sí, sí.
No pas amb la crema, no. És amb aquell roc de fava que em vaig trobar.
Ah, sí?
Sí. Crac! Oh, què és això? Jo he cregut en dins que si no...
Au, paga.
Que si no em tocarà pagar.
Bueno, és així. No, i si els fan... recents, el dia de matí de la matinada del Dia de Reis, sí. Són boníssims.
Fenomenals. És un d'aquells dies per disfrutar.
Mira, jo la meva dona va anar a buscar el tortell i encara estava dintre del forn. Els més passant, més cuit,
no, que te li deixaré una mica més, o una mica menys, segons el que tu me diguis.
I ja està, escolta, i va quedar fantàstic.
Paco, jo sé que tu el francès el domines.
Sí, bueno, sí, m'he guanyat la vida amb els francesos.
Ah, des de l'època de Che Marcel.
Això mateix.
Doncs mira, a la teva salut, una cançó que s'anomena Sous le ciel de Paris, amb una veu fenomenal, també, que és la de la Sas, en aquest cas una versió acompanyada de Pablo Alborán.
Paris s'envole une chanson.
Com el tortell.
Aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.
El cielo de París ve pasear al amor, amantes que van mostrando su aire feliz.
Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers.
Bajo el cielo de París canta el amanecer. Eterna canción de amor de esta vieja ciudad.
Près de Notre-Dame, parfois trouve un drame. Rhumé de sa paname, tout peut s'arranger.
Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier laisse pas fleurir au ciel. Ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux.
Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux.
Et le ciel de Paris a son secret. Depuis un siècle, il est épris de prix de Saint-Louis.
Ah, 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 ah.
Això m'ha fet pensar, quan he anat a París, quan he fet les excursions amb el Batomus. El Batomus és un...
Sí, senyor.
És una barca, una embarcació grossa, que hi caben 200 persones, i va per tota el Sena, i te posen música de parisina.
Amb aquests acordions que hi toquen de fons. I en aquest cas la Sasa 12 és una veu ben actual que està recuperant aquestes sonoritats de fa un temps.
Sí, sí, i és una excursió molt maca. El dia que aneu a París és fantàstica.
I si aneu amb parella ben abraçats i enamorats, és aquelles excursions pel Sena que s'han de fer. Si és el cap vespre amb les llums i tot plegat.
I sobretot a la primavera o estiu.
Ara ens has tocat la vera nostàlgica.
Sí. Home, és animar la gent que a París...
Aquesta sonoritat, aquesta cançó, qui sap si l'havies escoltat poder per Charles Aznavour.
Charles Aznavour i també altres cantants francesos, com... ara no m'acaba el nom.
Bé.
Però és igual.
Mira, fem un salt als crooners americans. Per excel·lència, en Sinatra.
Frank Sinatra.
Però no escoltem en Sinatra, sinó, diguem, un hereu seu.
When you're smiling,
llavors en parlem. Això és tot un estàndard de jazz.
It smiles with you.
El when you're smiling.
When you're laughing, babe, when you're laughing. Well, the sun comes shining through. But when you're crying, you know you bring on the rain. Stop that sighing. Be happy again. Keep on smiling. Cause when you're smiling, the whole world smiles with you. Oh, let's go. When you're crying, you bring on the rain. Stop that sighing. Be happy again. Keep on smiling. Cause when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're smiling,
when you're smiling,
the whole world smiles with you. When you're laughing,
keep on smiling now.
When you're laughing,
you'll get through somehow.
The sun comes shining through
when I'm with you.
But when you're crying, you know you bring on the rain. Stop that sighing. Come on. Be happy again. Keep smiling. When you're smiling, baby, the whole world, it smiles with you. The whole world, it smiles with you.
Michel Bublé.
Michel Bublé, sí senyor. Té una veu fantàstica.
Allò, un dels nous crooners agafant l'essència o aquest estil, aquesta manera de fer de l'orquestra clàssica americana.
Sí, perquè les orquestres americanes, pel jazz és l'ideal, eh?
Mira,
el millor del jazz ha sortit en Amèrica.
Aquestes setmanes, home, tot.
Quasi tot.
Ah, a Europa hi ha hagut molt
també,
bons
sí.
músics. Fins i tot, mira, diré que a Catalunya hi ha hagut molt bon jazz.
Sí, ja, sí. Tete Montoliu.
Per exemple.
Sí, sí, la Núria Feliu i tots aquests que han cantat jazz. Aquí a Catalunya hi ha una bona escola de jazz, a Terrassa sobretot, i a Barcelona, i a tot arreu també, perquè a Girona també, déu-n'hi-do. I aquí a l'Escala no en parlem.
Ja.
Aquí a l'Escala, sessions de jazz... a la punta. Sí, sí, molt bona.
A l'Ultramar, ara.
A l'Ultramar, sí. Ah.
Doncs hi hem d'anar un dia en aquestes sessions de petit format que, si us agrada una mica el jazz, hi disfrutareu de part de bo. Michel Bublé serà un dels concerts destacats de l'any 2019 a Barcelona, perquè ja hi ha data assenyalada per la seva actuació al Palau Sant Jordi. I ja. Jo en sé d'algun d'aquí a l'Escala, que si no ho té anotat, s'ho anotarà ara mateix.
I la
mateix...
data, quina és?
Ara, ja no, t'ho ja no. trobaré. Mira, abans de la una t'ho trobo.
Vale.
Però aquesta temporada vinent, no sé si és primavera, Michel Bublé, pues ja, Palau Sant Jordi de Barcelona.
Ja estarà tot venut.
Fa de mal dir.
Sí.
Fa de mal dir. No, no. Mira.
Arrel, la gent s'espavilen, i fan cua.
Del disc que t'he posat abans de Michel Bublé, hi ha algun altre clàssic, que he estat a punt de posar-te'l, però me l'he guardada, perquè recordo amb tanta emoció la versió original que he dit, mira, aquesta me la guardo pel final, per tancar. Nina Simone, My Baby Just Car For Me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for hot tone places. Liz Taylor is not a star high, and even Lana Turner's my heart. Something he can't see. My baby don't care. Who knows? My baby just cares. Doncs mireu a quin final de programa avui amb temes com aquest.
Amb el piano, un contrabaix, bateria i veu, mira si quatre persones i el que fan.
Fantàstic, els discos que ens va deixar la Nina Simone. Per cert, Michel Bublé al Palau Sant Jordi de Barcelona el dia 27 de setembre. Queden menys del 4% d'entrades a la venda.
Menys del 4%? Ja, o sigui, el 96% ja està venut.
Ja està venut. De fet, no sé ben bé quants dies fa que es va anunciar el concert, però s'estan venent a marxes forçades. Fins aquí l'aigüera d'avui. Paco, moltes gràcies per acompanyar-me al llarg d'aquesta estona. Demà l'aigüera habitual amb en Joan Brugués.
Amb en Joan Brugués, i jo vindré a explicar històries de la ràdio.
Fins demà, doncs.
Fins demà. Adéu, amics.
I que no se us quedi, que no se us cremi el dinar.
Això... Que feu un bon dinar i a l'hora de menjar bon profit.
Vinga, fins ara, adéu-siau.
Adéu.
Però de fet, no perdeu sintonia, perquè de seguida continuem a Ràdio L'Escala amb les notícies, l'informatiu diari. Something he can't see. It's something he can't see. I wonder what's wrong.